Avui ens visita una veu emergent que ja està deixant empremta al panorama del pop català. Parlem de Laura Riembau, cantant i compositora badalonina, que el passat 25 d'abril va llançar Piruleta, el seu segon single, una nova entrega que confirma el seu estil magnètic i la seva evolució musical. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Laura Riembau i la nostra companya, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Estic aquí en directe amb la Laura. Què tal, Laura? Com estàs?
Hola, molt emocionada d'estar aquí.
Fa poc vas publicar Piruleta, el teu segon single. Com ho estàs vivint aquests dies?
Ho estic vivint com si estigués en un núvol, sincerament. Està agradant moltíssim. Fa molt de temps també que estic treballant en aquest llançament. Llavors, bueno, estic molt contenta.
Jo crec que és una d'aquelles cançons que enganxen des de la primera escolta. T'ha arribat algun comentari que t'hagi fet especial il·lusió?
La veritat és que sí. Al final, com jo m'he format en piano clàssic, tinc tant persones que em parlen des del món de la clàssica, persones que no estan formades o persones que estan formades més en la música moderna, i tots arriben a la mateixa conclusió, que és una música molt enganxosa, que se'ls hi queda al cap, i la part més clàssica crec que surt més en la part central de la cançó.
Com va néixer Piruleta? Era una idea que ja feia temps que et rondava pel cap o va sorgir d'un impuls?
Va ser un impuls totalment.
Sí?
Sí, sempre explico que quan composo escric una lletra i després me'n vaig al meu piano i allà doncs neix tot el tema més harmònic, no?, de la cançó. I en aquest cas estava jugant amb moltes idees, estava, no ho sé, diríem que era com una lletra més juganera, volia alguna cosa desenfadat, que no fos seriós, tot el contrari, que fes ganes de riure, de ballar. Era aquesta idea.
Podríem dir que té com aquest contrast tan potent entre dolçor i intensitat, no? Com vas treballar aquest equilibri, tant en la lletra com en la producció?
La lletra, sincerament, va néixer d'una forma molt orgànica. No va ser tan pensada, va ser molt orgànica. Va néixer sense pensar-la moltíssim.
Et sortia? Tal.
Sí, sí, va néixer sola. Després, la música també va ser molt ràpida. De vegades, quan intento crear temes, composar-los, estic més estona pensant quins són els acords, potser que li queden millor, però en aquesta van sortir també molt orgànics. Va néixer molt ràpida, podria dir que en una nit la vaig composar, va ser
molt ràpid.
Ostres,
en una
nit? Sí.
Déu-n'hi-do, que ràpid. És una cançó, podríem dir, sensual també i juganera. Hi ha alguna història real al darrere o és més una construcció artística?
És una construcció artística, tot i que, evidentment, cada cançó hi ha una vivència al darrere, però no diria que és una cançó autobiogràfica ni res de l'estil.
Uh-huh. Òscar Ocay és el productor, no?
Sí.
I Pau García Ruiz, el mix i el màster. T'has envoltat d'un bon equip.
Molt,
no?
Molt
com està treballar amb ells?
Fantàstic, fantàstic. Són persones increïbles, molt bones. Van captar la meva idea al principi. Ha estat molt guai.
També està bé, no?, que connectis molt amb ells a l'hora de crear les cançons.
Moltíssim. He tingut experiències amb altres productors que potser costa més que entenguin què és el que vols transmetre, però amb aquest equip ha estat fantàstic.
A la primera. Sí. I visualment també destaca molt la portada de la Carla Carcolé, té un toc molt distintiu. Com vau definir aquesta imatge? De qui va ser la idea?
Va ser una barreja entre la Carla i meva. Haig de dir que la portada sembla que sigui un estudi, però va ser totalment recursiu.
Uh-huh.
Van ser el fons vermell, unes cortines que tenia per casa i vam estar jugant molt. Ella és una persona supercreativa, és molt bona fotògrafa i va ser molt fàcil també aconseguir-la, però gràcies a mi ella.
Com hem dit, aquest ja és el teu segon single. Si compares el primer amb Piruleta, que és el segon, què diries que has après o evolucionat pel camí? Notes que t'ha fet créixer com a artista, aquest segon single?
Sí, la veritat és que sí. Sobretot noto que a la majoria de l'audiència, les persones que l'escolten, els agrada molt més, una música més desenfadada, més fàcil d'escoltar, com per dir-ho d'alguna forma, que no dic que ja m'has trencat el cor, no ho sigui, també té una tornada bastant enganxosa. Uh-huh. I se't queda al cap, però aquesta és més desenfadada, que al final és el que jo volia, és un altre mood, i això noto que agrada molt més també.
I cap a quin públic diries que va dirigida?
Al final va un públic de la meva edat, perquè a mi també m'agrada posar la ràdio, escoltar les cançons actuals, que justament la composen persones de la meva edat, de 20 i pocs.
Estem parlant de la cançó, però ara toca escoltar-la, no? Us deixem amb un trosset de Piruleta de Laura Riembau.
Vaig faig mil revolucions. No et quedis enrere, amor. Vine, va, fes-me un petó. A mi no et pillis, no, no, no. Fas que no estàs nerviós. Quan estem als dos sols, s'accelera el teu pols quan et faig dos petons. Jo sóc la teva princesa, del sac amb una piruleta. Dius que de mi no t'enamores, però sempre tornes, tornes. Jo sóc la teva princesa, del sac amb una piruleta. Dius que de mi no t'enamores, però sempre tornes, tornes. Clic, clic, la salsa de la corretja que portes posada.
Bé, és impossible escoltar-la i no moure alguna cosa. Laura, quan la vas acabar, vas sentir que havies fet el clic.
Sí, totalment. I no només això, quan ja la vaig composar i la vaig produir, també he trigat un temps a poder-la treure, perquè estava pensant realment com volia que fos el videoclip. I vaig decidir que volia també ballarines, volia que es pogués ballar. Me la imagino amb ple d'amigues, podent-la cantar al cotxe, que sigui aquest tipus de cançó que és quan vas de camí a algun lloc amb amigues per passar-t'ho bé, doncs ja en el cotxe ja comença el moment.
Com bé has dit abans, vens del món del piano clàssic. Com conviu la teva formació clàssica amb aquest món més urbà i contemporani?
Funciona perfectament. Al final és música. Són estils diferents, però és música. La meva formació, els meus coneixements segueixen estant aquí i els puc fer servir també per la música moderna, per el pop. I tot i així no deixo de tocar també música clàssica, perquè forma part de mi, és la meva essència.
I conviuen, no?
I tant.
I com et definiries tu musicalment, com a artista?
Soc un artista emergent, que m'estic centrant en la música pop urbana i intento que hi hagi sensibilitat, potència i energia en les meves lletres i música.
I et deixes portar més per l'instint o tu tens una estructura clara a l'hora de compondre?
Em deixo portar per l'instint totalment. Cada tema que vaig composant és totalment diferent a l'anterior i no segueixen una estructura fixa. És bastant lliure, és segons com ho senti.
I tens algun artista o referència que t'hagi inspirat especialment per aquest tema?
Sí, de fet, diverses artistes. No ha estat una en concret, però podríem dir que Madison Beer, també a Alicia Keys. Segurament són elles les dues que més...
I d'elles, què has agafat d'elles? L'estil de la música... La lletra o...?
Més aviat penso que és l'energia. És aquesta energia de que pots parlar des d'un amor, un desamor, el que sigui, però sempre ens acompanya l'energia. Uh-huh. Una energia i una potència que hi ha allà.
Ara s'obre un nou capítol amb el EP que estàs preparant. Ens pots avançar alguna cosa sobre què hi trobarem?
Trobarem moltes sorpreses en aquest EP. És un EP que de moment no tinc pensat fer cap col·laboració, però sí que és molt variat, és a dir, no és amb un beat com el que té Piruleta, tot. Hi ha des d'un pop simfònic, des de pop minimalista i pop més comercial.
I ja tens ganes de trepitjar escenaris?
Moltes.
Hi ha previstes ganes. Actuacions aviat?
Estic pendent de tancar les primeres dates, però en principi sí.
Com t'imagines el directe de Piruleta?
Me l'he imaginat moltes vegades. Però més que en Piruleta m'ho he imaginat com tot el conjunt i ja tinc en ment, de fet, com estarà distribuït a l'escenari, tinc pensat tot. També vull que hi hagi moments que pugui tocar el piano, que per mi és molt important, perquè al final és la meva essència, soc pianista, però tampoc vull estar com amagada darrere d'un piano.
Clar. Quan et poses a escriure, què et ve primer, la melodia o les paraules?
Normalment em venen les paraules, però em sol passar que quan escric ja les primeres frases ja ho canto, sobretot la part de la tornada. La tornada és la part que ja em surt sola, sense haver d'anar al piano ni res, ja l'estic cantant. Llavors, per mi ja és més fàcil, simplement haig d'harmonitzar la melodia.
I ja per anar tancant, si Piruleta fos un lloc, una emoció o un moment, com el descriuries?
Descriuria un moment d'il·lusió, de ser joves i amb amigues.
Perfecte, Laura. Doncs ara us deixem amb la seva cançó Piruleta, que és el seu segon single, i un plaer haver-te tingut aquí connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Vaig a mil revolucions, no et quedis enrere, amor. Vine, va, fes-me un petó. a mi no et pillis, no, 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 fas que no, estàs nerviós, quan estem els dos sols, s'accelera el teu pols quan et faig dos petons. Jo sóc la teva princesa, del sac amb una piruleta, dius que de mi no t'enamores, però sempre tornes, tornes. Jo sóc la teva princesa, del sac amb una piruleta, dius que de mi no t'enamores, però sempre tornes, tornes. Clic, clic, la salsa de la corretja que portes posada, a mi tu ja no m'enganyes, ara sóc jo la que mana. En el fons sé que t'encanta. Sé que t'agrado però tu no vols res, potser és perquè marxo i tu patiràs més. He deixat els altres de costat perquè amb tu vull estar. Jo sóc la teva princesa, del sac amb una piruleta, dius que de mi no t'enamores però sempre tornes, tornes. Jo sóc la teva princesa, del sac amb una
experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Seguir bebiendo whisky. Olvidarte se me hace más fácil. Recordarte se me hace vil. Tocarte me hacía débil. Algo es terrible. Bebé, dime si esta vez nos podemos entender. Esperado mucho tiempo pa' volverte a ver. Que tu sonrisa me hace ojitos color café. Con tus labios sabor miel. Y
Y es que los cambios me vienen de repente. No tengo claro si volver a quererte. Disputaba conocerte y saber que mientes. Intento olvidarme que aceptarte. No me rayes que los cambios me vienen de repente. No tengo claro si volver a quererte. Es puta conocerte y saber que mientes. Intenta olvidarme que haces trate. Tu sonrisa clavada en mi mente. No lo intentes, no volverás a ser lo de antes. Porque seguiré siendo el de siempre. Apártate, quiero seguir bebiendo whisky. No olvidarte se me hace más fácil. Recordarte se me hace vil. Tocarte me hace herida que finde. Olvidarte se me hace más fácil. Recordarte se me hace vil. Tocarte me hace débil. No me rayes que los cambios me vienen de repente. No tengo claro si volver a quererte. Es puta conocerte, saber que mientes. Intento olvidarme que haces trate. Es que los cambios me vienen de repente. No tengo claro si volver a quererte. Es puta conocerte y saber que mientes. Intento olvidarme que haces trate.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Maduixes, cireres, albercocs o nespres ens recorden que és temps de productes frescos, de proximitat i carregats de propietats beneficioses. Però sabem treure'n tot el profit a la cuina. Marxem cap al Prat Ràdio, on tenim ja a punt la Rocío Santa Eufèmia. Molt bona tarda.
Bona tarda, avui comptem amb la nostra col·laboradora habitual, la Clàudia Sanfeliu, estudiant de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, que ens ajudarà a conèixer millor aquestes fruites i també a descobrir com podem aprofitar-les al màxim. Clàudia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara parlàvem, no, d'aquestes fruites de temporada, però quines són ara mateix aquí al Baix Llobregat i a Catalunya?
Bueno, al Baix Llobregat sobretot ara tenim ja encara maduixes. Comença la temporada de cireres ja que ve bastant forta i algun que altre préssec podríem arribar a tenir també.
Com podem saber si realment aquesta fruita és de temporada i de proximitat? No sé si hi ha alguns consells que podem seguir per conèixer bé abans de comprar la fruita que tinguin aquestes característiques.
A veure, el primordial jo crec que és preguntar-li al teu pagès que d'on ve i totes aquestes coses, perquè molts cops físicament és quasi impossible saber. Òbviament, les que venen com més, visualment més naturals, es veu que són més de proximitat i de més bona qualitat que no les que tenen tanta cera o coses així. Però això ja són coses bastant bàsiques. El que sí, jo crec que és primordial tenir una bona comunicació amb el pagès, perquè és ell qui et porta la fruita i és ell qui sap de la veritat on ve.
Quins són els beneficis nutricionals que tenen aquestes fruites, en aquest cas les de primavera, que estem immersos?
Home, bueno, jo crec que totes les fruites més o menys tenen les mateixes, són sucres bons que et fan tenir una bona alimentació, tenen bastanta fibra, i és una cosa pues, que fa que millori la nostra salut, sobretot la quantitat de fibra.
No sé si en aquest sentit té res a veure el tema de la hidratació. Això són més les fruites d'estiu, no, que tenen més aigua.
Bueno, sí, ara comença a venir pues, unes fruites com això, el préssec, per exemple, és una fruita que té molt d'aigua. Bueno, l'extrem seria la síndria o el meló, però això encara queda una mica. Llavors, sí, són fruites pues, que podríem dir que hidraten molt perquè tenen un alt contingut en aigua i pues, són bones.
Per poder conservar el sabor d'aquestes fruites, les seves propietats, quina és la millor manera de conservar-les o fins i tot de cuinar-les també?
A veure, de cuinar-les, jo crec que per conservar tot el millor és en la durada, en plan, si vols fer algun aliño, com aquí que diem, una mica de sucre o així, però al natural tal qual. I de conservar-les, doncs, normalment en nevera, perquè són fruites d'això, molta aigua, i que l'aigua fora és algo complicat.
Sí, perquè, per exemple, en el cas de les maduixes, no, que ara comença també la temporada, jo, per exemple, recordo que la meva àvia sempre les feia amb suc de taronja o amb sucre i les posava dins de la nevera, però això sí que canvia el sabor
clar,
de la fruita.
Clar, això són coses que és perquè tingui una més conservació, perquè l'està amb un altre suc o amb un altre sucre, es fa com que aguanti més la conservació de la fruita. Llavors, modifica el gust, sí, agafa el gust de la taronja o agafa un gust més dolç. És dolent? No, així és una manera de conservar. Sí, jo, el meu pare sempre m'explicava que la seva àvia les conservava amb vinagre i amb sucre.
També.
Amb la nova barreja de vinagre i sucre. O sigui, que vulguis o no, és una conserva tota la vida, però feta amb fruita.
Si ens haguessis de fer alguna recepta ràpida amb aquestes fruites de temporada, que ens puguem apuntar per fer a casa.
A veure, ràpida, jo sempre en una macedònia, amb aquestes fruites de temporada, doncs el que dius tu, les maduixes i la taronja cacen superbé, i si afegeixes alguna cirera o algun préssec, ja tens una macedònia una mica més fora de l'habitual. I li pots posar menta tallada o albahaca, que li donen com un gust diferent. L'altra cosa, ara estan molt de moda, en plan d'aquestes coses de Pinterest, els pastissos upside down, no sé si...
Sí.
Que són que posen tipus préssec a baix, o maduixa, o cirera, o cítrics, i posen el pastís com amunt, i llavors al donar-li la volta queda com pues, la fruita marcada. Això és una cosa que no deixa de ser un pastís normal, que amb el gust de la fruita, doncs, ho eleva una mica. Està molt bé, o sigui, és molt fàcil i és la base del pa de pessic i ja està, poc més.
Ara que parlaves d'algunes combinacions, no? Dèiem la maduixa i la taronja, en el cas de la fruita amb salat, hi ha alguna combinació que tu coneguis que diguis això va molt bé?
Jo soc molt, molt fan de les maduixes, això ho vaig dir a l'anterior, de les maduixes amb pebre. I albahaca. Sí, sí, o sigui, es fa, però això és fer una almíbar, en plan, aigua i sucre, poses el pebre verd, deixes que bulli i les afegeixes a les maduixes fresques. Llavors es conserva, es fa com un almíbar, bueno, com el préssec que va almíbar, però les maduixes hi tenen així un toc picant i és molt, molt xulo.
A la cuina professional, en aquest cas, sí, no? La part més professional, com us condiciona la temporalitat de les fruites a l'hora d'elaborar menús? Us senyiu estrictament a cada temporada la fruita que correspon? O hi ha alguna manera de poder incloure fruites d'altra temporada quan feu els vostres plats?
A veure, normalment la gent s'intenta regir bastant. Sí, és veritat que cada xef té les seves devocions i si a algun xef li agrada molt les maduixes, doncs intenta allargar la temporalitat. Com? Doncs conservant-ho. Però sí que és veritat que també el xef no està cada setmana a canviar de menú perquè hi ha, per exemple, els pèsols. Aguanten un mes, 3 setmanes, 4 setmanes, estan verds, verds. Clar, tu un menú, canviar-lo cada 4 setmanes, sembla que no, però és molta feina. Llavors la gent ho intenta allargar o a veure si el proveïdor pot portar els últims, que bueno, ja saps que no són igual que els primers, però com a mínim allargar-ho 2 setmanes, 1 setmana més, això es pot arribar a fer. No és l'ideal, però es pot fer. I això, la gent també fa moltes conserves. El que passa és que, per mi personalment, les fruites de primavera i d'estiu són més difícils de conservar que les d'hivern, són molt més fàcils de conservar. Llavors, això és com complicat.
Tu creus que la gent dona suficient importància al fet de consumir fruita de temporada i de proximitat? Perquè a vegades costa com arribar o fer arribar aquest missatge. Hi ha molta gent que tira més de conserves moltes vegades, no? Que no de fruita de pagès, el que ens explicaves.
A veure, jo crec que és difícil, però perquè la gent no té tanta consciència com l'hauria de tenir. I la gent que té la consciència, perquè pues, estem ara molt matxacats amb aquest tema, sí que és conscient, però potser no és una cosa diària, vull dir. Ho fa, però cada 2 setmanes, cada 3, i alguna cosa així com més esporàdic. Si has d'anar a comprar, jo entenc que un dia d'emergència pues, et costa molt més d'arribar al pagès per horaris o per coses així que no per que no anar al Mercadona o a qualsevol altre supermercat. Ens agrada dir, no, això és una realitat també, no tothom té la disponibilitat que li agradaria tenir. I no sé, o sigui, la gent cada cop s'està fent més l'esforç. L'altre dia parlava amb una amiga meva que ella, pues, no té molt de temps, però demana el tu-tu-ou i li porten de pagès, a casa. Mm-hmm. O sigui, que són maneres de consumir fruita i tal, però més ràpida, podríem dir.
De fet, en aquest sentit, has dit a l'inici d'aquesta secció una cosa molt interessant, que quan t'he preguntat com podem identificar aquestes fruites, has dit, per la pinta que tenen. Mm. Moltes vegades, no sé si la gent jutja les fruites per la pinta que tenen, en el sentit d'això que sembla que quan més brillen són millors, i hem de tenir en compte per què brillen i quins productes porten, no?, per tenir aquesta imatge.
Jo sempre m'hi fixo des de fa temps de que quan brillen són més maques, però no vol dir que sigui millor.
Uh-huh.
Llavors això és un caràcter per mi bastant important de portar molta cera. Cera que és alimentària, sí, però t'estàs fotent cera, Vull dir, anem a... Que és com menjar-te quasi una esperma sencera, Depèn de quina... En plan, no sé. I l'altra cosa és que les fruites i les verdures han de ser una mica realistes, surten del camp, no passen per cap indústria, o sigui, no brillen, no vol dir que sigui pitjor, simplement que tenen altres textures, altres colors que no són els que veiem. I estem acostumats a que les cireres més maques són les que més brillen, tal, no sé què, però les cireres de pagès, clar que brillen, perquè tenen, però no és exagerat, no és allò que sembla que l'hagin untat amb purpurina, no, perquè no és real. Estem, pues, en un mercat molt visual i que marca més tendència a la brillantor, lo maco, la fotografia, que el que de veritat... Perquè si féssim foto del que de veritat li surt al pagès tal qual, o sigui, no és el que arriba al mercat. Òbviament hi ha un cribatge i diners que es perden. Llavors s'ha de tenir com molt en compte. Bueno, jo crec que s'ha de tenir consciència més en aquest aspecte.
Un cop hem pogut conscienciar a algú que ens estigui escoltant i que s'animi a utilitzar més fruita de temporada i de proximitat, quins consells donaries, quines recomanacions per començar a tractar aquests productes en la seva cuina?
Jo crec que una cosa molt important, que me'n vaig un poc del tema, però és ser conscient de què estàs comprant i quan, perquè molts cops...
Uh-huh.
Comprem una caixa sencera de maduixes, vale, som dos persones a casa, una caixa sencera de maduixes, no te l'acabes, però és que ni de broma. Llavors el pagès t'ho pot posar menys, i segur que no seràs el primer ni l'últim que s'emporti mitja caixa o un quart. Vull dir, segurament una mica conscients, perquè el desperdici alimentari també passa per aquí. I jo crec que és això, ser conscient de què consumeixes. Vull dir, si tu no pots consumir o no pots tampoc comprar cada dia aquests productes, com més, perquè unes cireres del Maresme tenen el seu preu, vull dir, no són barates, no, o sigui, no ens enganyem. Llavors, pues, ser conscient i tractar el producte com era, en plan, millor com en comptagotes, però saber què és i tal, que no en grans quantitats. I jo crec que un problema de la nostra societat és que ens agraden les grans quantitats. Això és un problema una mica greu.
Clàudia, per acabar, si tu haguessis d'escollir només una fruita d'aquestes que estan arribant ara amb la primavera, quina seria? Quina és la teva preferida i per què?
Bé, jo crec que el préssec,
Sí?
Sí, no, les cireres m'agraden molt, Però és que el préssec, no sé, m'agrada allargar la temporada i crec que és una fruita molt refrescant.
El préssec amb aigua, no? Aquest
sí,
que...
aquest...
regalim, aguantar el menges.
Sí, i que aquí al Prat n'hi ha de préssec. Bueno, cada cop hi ha menys, però n'hi ha de préssec des del Prat. I, pues, es nota. Sí, són préssecs molt bons i... el préssec d'aigua, naturalment, o en l'almíbar, també és una bogeria, però val molt la pena per mi,
Doncs, Clàudia, moltíssimes gràcies un dia més per acompanyar-nos, per donar-nos detalls de totes aquestes coses que potser no tenim en compte, però que són molt importants respecte a diferents àmbits de la gastronomia. Que vagi molt bé.
Gràcies.
El teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Sóc addicte als teus llençols, quan t'amagues el somriure i l'olor que fa el teu coll. Sóc addicte a la bogeria, que ja fa uns anys que déu-n'hi-do. Sóc addicte a les mirades, que em dispares sense por. Uai, ai, ai, oi, 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 desborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, 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 vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, 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 desborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, 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 vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Les matinades, a no parar fins que surti el sol. Sóc addicte a veure't sempre ballant aquesta cançó. Sóc addicte a ser com ara, anar fugint de preocupacions. Sóc addicte a fer-ho simple, que amb això ja en tenim prou. Uai, ai, ai, oi, 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 desborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, 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 vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, 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 desborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, 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 vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. No ens espera i aquí mai passa res. No t'encantis, que t'encanta perdre el temps, prendre'm el pèl, que avui tot és més fàcil, mirem-s'ho del revés, com un cavall salvatge que balla sense fre. Les hores no ens espera i aquí mai passa res. No t'encantis, que t'encanta perdre el temps, prendre'm el pèl, que avui tot és més fàcil, mirant-s'ho del revés, com un cavall salvatge que balla sense fre. Uai, ai, ai, oi, 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 desborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, 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 vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó. Uai, ai, ai, oi, 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 desborda la camisa, que arriba la calor. Uai, ai, ai, oi, 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 vinga, no t'encantis, que s'acaba la cançó.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La película que quiero recomendaros se titula Vacaciones en Roma, está protagonizada por Gregory Peck y Audrey Hepburn y es una historia muy bonita donde las aventuras entre un periodista y una princesa inglesa se llevan a cabo ahí en la ciudad italiana durante una visita de la princesa a Roma. Pues se encuentra un poco agobiada por su apretada agenda y se escapa a la ciudad para conocer la realidad. Un periodista la reconoce, se hace su amigo para conseguir una exclusiva. No os digo más porque si no os hago spoiler, por lo tanto os recomiendo que veáis esta película titulada Vacaciones en Roma.
It's time for us to part.
save the wedding bells for my returning. Keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her heart. Save the wedding bells for my returning. Keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her.
No et desconnectis. Connectar.
Comença la segona edició de la Batalla de Bandes del Calissó Cultural, un concurs de bandes vallesanes i de la província de Barcelona que organitza aquest espai gastronòmic i cultural de Castellà del Vallès. Durant el mes de maig, el Calissó acollirà cada vespre, a partir de les 8, aquesta competició que aplegarà grups amb una gran varietat d'estils, però també d'edats. La banda més jove, que és de Sant Cugat, la componen joves de 13 anys. La nostra companya, Marina Antúnez, la tenim amb Dani Coma, responsable del Calissó Cultural. Endavant, Marina.
Parlem una miqueta d'aquesta segona edició de la Batalla de Bandes i torneu al Calissó. Explica'ns una miqueta.
Doncs sí, a veure, aquest any seguim tossuts amb la proposta de la Batalla de Bandes, molt conscients des que vam agafar el Calissó de que les propostes han de tenir continuïtat, no?, per anar-se consolidant. Estem molt contents de l'any passat, de com va anar, i aquest any fem una segona proposta per aquesta batalla, no? Vam llançar l'anunci i també ha tingut molt, molt bona acollida, sembla.
Uh-huh. També hi haurà 4 dies, no? 4 cites.
Sí. Mira, aquest any la idea era fer 5 dissabtes, però hi havia la Copa del Rei i tot això, i al final ho hem concentrat amb 4. O sigui, la idea era fer un 5 i al final ho hem concentrat amb 4 dissabtes. De manera que hi ha un parell de dissabtes que actuaran 3 grups i els altres 2 dissabtes, doncs, 2 grups.
D'acord. Grups d'on? D'on els heu repescat aquesta vegada? De quins llocs venen?
Doncs mira, jo crec que l'any passat vam estar al voltant de, ara no ho recordo, de les 30 bandes que es van presentar. Aquest any han sigut 27. I el que és interessant és que n'hi ha 3 que tenen vinculació amb gent de Castellà, que això l'any passat no hi era, no passava. 3 o 4, però després ens trobem que hi ha gent de Barcelona, tenim parell de Sant Cugat, tenim algú de Terrassa, tenim alguna banda, em sembla que és de Mataró, bueno, de tot arreu. Aquest any no ens baixen de tan lluny, o les que han estat seleccionades no venen de Girona, com l'any passat, que en tenim un parell, però sí que d'arreu de la
província, no?
Sí, exacte. Sí.
Molt bé. M'imagino que igual que doncs, els teniu de diverses poblacions de la província, també hi haurà diversos estils musicals, no?
Sí, hi ha diversos estils musicals. Intentem contemplar-los tots, eh? Sí que és cert, i no ens podem enganyar amb això, que hi ha alguna proposta molt de rock molt dur, que l'hem descartat pel tipus de música, que ens semblava un pèl massa dura, i igual que descartem també en algun... ja d'entrada, no?, les propostes molt, molt etèries, no?, molt, molt lentes, potser, o amb un caire molt més... bueno, que poc rítmic, no? Vull dir que descartem una miqueta els dos extrems, no? I a partir d'aquí, doncs, ens entra tot, des de pop, rock, folk, i tot d'estils nous i diferents, de noms que ni tan sols jo conec, de tipus de música que se'ns presenten als grups.
Clar, ara t'anava a preguntar, com ho feu per fer la selecció? On els aneu a buscar o són ells que us venen a buscar?
Bueno, mira, nosaltres, el nostre canal de comunicació, a banda del local, no?, de l'actual, vosaltres, quan ens feu publicacions, és a l'Instagram. Per tant, nosaltres llancem la proposta per Instagram i després intentem etiquetar, doncs, a col·lectius vinculats al món de la música, de les bandes. A Granollers n'hi ha algun, aquí a Sabadell també. Doncs, bueno, i que ho facin córrer, i el boca a orella. Anem a partir d'aquí, eh? O sigui, ho fem d'aquesta manera. I això fa, doncs, que, bueno, que se'ns presenti la gent que ho acaba rebent, o que ho acaba rebent. No?
Feu, de moment, aquesta primera aposta amb Fera Metzina i Paradiso, no?, aquests dos grups que comencen, inicien, arrenquen aquesta batalla de bandes, però quan hagin passat aquestes 27 que ens comentaves, com ho fareu per decidir quina és, bé, no sé si la millor, però la més ben valorada?
Sí, o sigui, 27 són les propostes que hem rebut, però a la fase preliminar, que és el que comencem ara, només n'hem seleccionat a 10, de manera que ja hem fet una primera selecció. Aquesta primera selecció l'hem fet, doncs, escoltant les propostes que hem rebut, i valorant, doncs, això, si eren molt extrem, molt dur, molt poc dur, o el que sigui, després si hi havia qualitat musical, també, no? I si veiem sobretot projecció de futur. Ens agrada molt pensar que són bandes que si participem a la batalla de bandes, guanyen el premi, no plegaran l'endemà, saps què vull dir? Mm. Vull dir que clar, tenen ganes i ambició de fer altres coses, no?, i de seguir i d'evolucionar, no?
Aquesta selecció la feu al grup d'experts del Calissó, no? Vull dir, gent que...
Bueno, sí, exacte, jo principalment, i després, doncs, els músics vinculats al Calissó, o Jam Sessions, o la gent que ens acompanya en totes aquestes propostes, no?, de música que... De fet, al Calissó hem aconseguit formar pràcticament una família cultural, no?, que entre tots valorem la qualitat de totes aquestes propostes, no? Tinc molta gent que m'ajuda en aquest sentit, no? I després d'aquestes 10 preliminars, doncs aquí sí que n'haurem de triar 3, no?, que el dia 30 de maig, l'últim divendres de maig, a la Sala Blava, doncs farem la final. Aquest any ho farem amb divendres, també perquè el dia 31 hi ha la final de la Copa d'Europa, que aquest any estem molt...
Carai!
Molt condicionats al futbol.
Sí, sí,
no?
Esteu invadits pel futbol, eh?
Sí, sap greu, però és així. I el dia 30, el divendres 30, farem la final amb 3 d'aquestes 10 bandes. 3 arribaran a la final el divendres 30 de maig.
D'acord. I Dani, escolta'm una cosa, la gent que vingui a escoltar tots aquests grups, ara que són finalistes, aquests 10, també pot fer la seva votació?
Sí, nosaltres penjarem allà un codi QR on ells poden fer la seva votació. No és decisiva, però sí que pot arribar a influenciar, evidentment, als que acabem decidint qui guanya, no? Però no és decisiva. No deixem el premi en mans del jurat popular, perquè ens sembla que després dependria només de si cada grup es porta la seva família a votar o no, diguéssim, el dia del concert, no? Però sí, hi haurà un QR allà penjat on cadascú hi podrà dir la seva.
Molt bé. Tu, que ja els coneixes una miqueta perquè els has pogut sentir, quin diries que és el gènere que predomina? El rock and roll, potser?
Bueno, més que el rock and roll, potser més el pop, i les propostes... Mira, a mi una de les coses que més m'agrada és que cada vegada estem més en compte la posada en escena. La posada en escena, com aquests nois i noies que pujaran dalt de l'escenari es dirigeixen al públic en el moment en què canten, eh? Entre cançó i cançó, ja no ho sé perquè no els hem vist en directe, no? Però tal com ho fan en les gravacions que hem vist, en els vídeos que pengen i tot això, m'atreviria a dir que tenen tots un punt teatral, un punt de posada en escena molt, molt interessant. El més teatral aquest any és una proposta que es diu Core, que són de Sant Cugat, no? Però els mateixos Fera Benzina, que també hi ha una integrant d'aquí de Castellà, fan una proposta que passa molt per la posada en escena i això és molt, molt bonic. Però ja et dic, estem en aquest pop-rock i matisos al voltant d'aquests estils amb paraules diferents, no? que cadascú s'etiqueta ell mateix. No?
Has dit nois i noies. És que són grups de gent força jove, pel que s'ha pogut veure?
Bueno, sí, no, però clar, és que clar, comparat amb mi tots són nois.
Clar.
però no, home, hi ha de tot, hi ha des de... Mira, tenim una banda que es diu No Somos del Palo, que són de Sant Cugat, que tenen 13, 14 i 15 anys.
Uau!
O sigui, serà la banda més jove que mai ha actuat al Calissó, però és que ningú li freni això a l'hora de venir, perquè tu els sents i tanques els ulls i no sents a nens de 13, 14, 15 anys. O sigui, si els hem agafat a la batalla de bandes és per la qualitat musical, i que donen mil voltes moltes vegades a gent que, no, que ha tocat al Calissó, no? Són nens jovenets, però amb estudis musicals, i es nota una barbaritat. Es canvien els instruments, o sigui, és una barbaritat, no? I després també tenim a bandes una miqueta més veteranes, no?, que deuen estar al voltant dels 30, 40, segur, no? Però aquest any anem realment des de baix de tot a dalt de tot. Sí, sí.
Al final, el grup guanyador l'any passat tenia premi, els finalistes també, els dos altres finalistes. Aquest any com ho heu pensat?
Sí, aquí estem molt contents amb la col·laboració. La batalla de bandes es pot fer doncs, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Castellà, que ens dona suport en el concert final i en el premi final, no? Perquè el premi final, a part d'una petita aportació econòmica que fa el Calissó, doncs hi ha un concert amb un espai de Castellà organitzat per Vila Barraques, però bueno, qui fa la despesa és l'Ajuntament. I després els altres dos finalistes doncs, també tindran un premi econòmic i els dos finalistes tindran un premi econòmic i un val de descompte de 50 euros bueno, per gastar a IMS, a la botiga de música de Sabadell.
Uh-huh, perfecte.
Sí, és interessant. Sí.
Parlaves d'aquest concert doncs, que es programarà properament. L'any passat va ser per Festa Major. Serà així aquest any?
No ho sé. Depèn, mira, aquest any hem deixat la carta una miqueta oberta perquè depenent de l'estil musical del grup que guanyi, doncs encaixa més a les barraques de Festa Major, encaixa més a la Festa de la Cervesa, encaixa més al Trifor, que no ho sé, saps? O sigui, uh-huh. depèn de la proposta que guanyi, encaixa més en un lloc o un altre, i jo crec que amb molt bon criteri s'ha deixat oberta la ubicació d'aquest concert, diguéssim. No?
D'acord. Sí que teníeu ja l'any passat algun sponsor, no? Aquest any segueixen, com aquesta botiga que has dit, no?
Sí, bueno, costa molt això, sí. A més també perquè aconseguir molts sponsors requereix temps i saber-ho fer, no? Diguéssim, nosaltres tenim altres activitats diàries que ens ho dificulten, no? Però sí, seguim amb el suport d'IMSA, amb la guitarreria, que és una altra escola és una altra botiga de música de Sabadell, i després amb l'Ajuntament, que també ens fa aquesta aportació econòmica que ens ajuda que això pugui tirar endavant.
D'acord, ens deixem alguna cosa per comentar, Dani?
No, sobretot que els horaris dels concerts són horaris molt, molt europeus, no? És a dir, el cap de setmana, els dissabtes que fem dos grups són a les 8 i a les 9:30, i els que fem tres concerts, doncs em sembla que és 7:30... No, o sigui, 7, 8, 30...
Ah, sí, 7, 7, ara ho veig aquí, 7, 9, 7, 8, 30, 10...
I que l'entrada és gratuïta, que la gent vingui a treure el cap, que la música en directe val molt la pena, i sobretot jo penso que el que val més la pena de la batalla de bandes és que són grups que fan cançons pròpies, que això no ho hem parlat, però és el més important d'aquesta batalla. No fan versions, sinó que cada grup doncs, fa les seves pròpies cançons, estils i tal. I si ens agrada anar a grans festivals, ens ha d'agradar anar a veure batalles de bandes, perquè tots els grups que actualment actuaran al Cruïlla, al Sons del Món, a l'Acústica, al Sonar, han començat sent petits, no? I aquest ser petit és el que... aquests grups petits són els que actuen a la batalla de bandes i que potser que fa falta que se'ls doni suport, no?
Molt bé. Molt bé, Dani, doncs en prenem nota, no?, que cada dissabte durant aquest mes de maig tindrem propostes, doncs, de cançó pròpia de bandes de la província. Esperem que us vagi superbé, que vingui força gent.
Que bé, moltes sí, gràcies.
I que també els grups ho gaudeixin, no?, perquè al final el públic ho ha de gaudir, però el grup també, no?
I tant que sí. Que bé, moltes gràcies.
Molt bé, doncs de res, Dani, que vagi molt bé. Gràcies. Adéu. A tu. Adéu.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Arribem al final d'aquest Connectats de dimecres, esperant que ens torneu a acompanyar demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Molt bona tarda.